A l'entrevista d'avui tenim a un comunicador, professor de comunicació per empreses, és José Manuel Ariza, una persona que crec que coneixes molt bé, oi, Salvador?
Sí, perquè, bueno, i tu potser també, perquè ell va començar el periodisme en aquest mateix estudi de Ràdio Estel.
Ara li preguntarem, però jo no el coneix.
Va ser company meu a la Universitat Internacional de Catalunya, sí. És llicenciat en periodisme, màster en direcció de gabinets de comunicació i protocol, postgrau de periodisme esportiu.
Això m'agrada molt.
Això ja cal tenir-ho en compte. Consultor i analista de comunicació, especialitzat en comunicació corporativa i institucional i professor universitari de l'assignatura Gestió de Gabinets de Comunicació.
Tot un expert, doncs. Ja el podem saludar, José Manuel Ariza. Bona vesprada.
Bon vesprada.
Molt bé, i moltes gràcies per venir.
No, només faltaria.
Déu-n'hi-do quin currículum. I escolta que hagis començat aquí a Ràdio Estel.
Sí.
És una cantera, eh?
L'any 2004.
2004?
L'any 2004. Bueno,
a mi em quedaven 15 anys per arribar a Ràdio Estel.
Doncs 2004 va ser.
Per tant...
I en aquest mateix estudi.
I què feies?
Fèiem un programa que es deia Jocnet, que els més antics de la casa segurament recorden.
Esportiu?
Sí, correcte. Cada dia de 8 a 9 del vespre.
Que sàpigues que aquest és un programa... Sí.
En la mateixa franja horària, aquest programa.
Doncs et dic una cosa, ara fem un magazín social religiós amb vocació esportiva. Perquè és la nostra vocació que tenim aquí amagada i anem traient. A veure, José Manuel, hi ha empreses, especialment mitjanes i petites, que no entenen tal vegada quina comunicació han de fer o si han de fer inclús una comunicació, no?, com a concepte.
Correcte.
Com valores la participació dels periodistes en el món de l'empresa?
Jo crec que aquí les empreses han de fer un repensament, perquè crec que és molt important en aquesta època que estem de comunicar, però no només comunicar, s'ha de comunicar i comunicar bé.
Aquesta és
la clau. Sí. I per això és molt important tenir gabinets de comunicació o assessorament professional a les empreses, perquè, clar, una gran empresa, tothom sap que té un gabinet de comunicació. On tenim el problema? Bàsicament amb les petites empreses. Uh-huh. Per què? Perquè no tenen potser el pressupost per dedicar una persona a un gabinet com qualsevol empresa.
És una inversió, realment.
És una inversió, no és una despesa, és una inversió. Jo... Quan surt aquest tema, jo sempre dic que les petites empreses o les microempreses, si no tenen els diners per fer-ho, el pressupost per fer-ho, sí que els recomano dues coses, que és assessorament professional i formació.
Això es pot trobar als gabinets de comunicació, no?
Sí.
Ho poden trobar, vaja.
Correcte. O sigui, no cal, potser per pressupost, no poden tenir un treballador
una persona en
plantilla, dedicada exclusivament, sí. Però sí que poden fer assessorament professional.
Uh-huh. Sí, doncs coneixes molt bé... Com es fa també una estratègia de marca?
Sí, aquesta és una de les nostres funcions com a gabinets de comunicació, que és l'estratègia de marca, que és tan important.
Sí, és a dir, focalitzar la marca entre els consumidors. Explica als oients en què consisteix això.
Doncs mira, una estratègia de marca és un anàlisi de pautes i guies que s'han de seguir per revitalitzar, enfortir l'empresa, i es fa a mig o llarg termini. Quan parlem de mig o llarg termini, el temps ideal per implementar un bon pla de marca són de 3 a 5 anys. I això, bàsicament, és què volem ser com a empresa, què volem comunicar i com ho volem fer.
Uh-huh. I s'ha de tenir una mica de paciència, també, perquè es consolidi, evidentment.
Correcte. Per això jo sempre dic que per avaluar l'èxit hem de trigar entre 3 i 5 anys. Això no és...
Per això.
Implementar un pla de marca costa
molt.
No és
d'avui per demà. No,
correcte.
És treball. Ara tenim la guerra, la invasió de la Rússia de Putin a Ucraïna. Els russos han treballat molt la desinformació. Fem aquí un canvi de
sí.
tema. Les notícies, mig veritat, mig mentida, despistar a l'adversari. Com es fabrica una desinformació?
A veure, la desinformació és una estratègia comunicativa que té com a objectiu el que ara coneixem com les fake news. Enganyar, manipular... I fer creure una veritat que no existeix, que és una mentida. Això a mi, a vegades parlen el tema del concepte de fake news. Doncs en aquest moment les fake news estan més en un conflicte més a l'ordre del dia, bàsicament perquè estem vivint una guerra in life. Així l'any, i aquí que està el senyor Aragonès, que va ser professor meu fa molts anys, parlàvem de que la guerra del Golfo va ser la primera guerra en directe per televisió.
Sí,
i aquesta,
sí. Recordo.
Podem dir que és la primera guerra in life en xarxes socials.
Sí.
Llavors, clar, ens arriba tanta informació que el que hem de fer és verificar.
Uh-huh. Sí.
Clar.
Contrastar.
Correcte. Però aquí tenim un problema, un hàndicap. Amb el periodisme habitual o més clàssic, les notícies es verificaven o es contrastaven. Ara ens arriba tanta informació que es prima més la velocitat,
sí.
l'exclusiva, que la informació. I aquest és un problema que hem de generar, no només amb el periodisme, sinó la societat en general.
Sí, i a més, José Manuel, hi ha fins fa poc defensors inclús del que es diu la postveritat, no?
Sí.
És a dir, les mentides, perquè la postveritat no és explicar, no és explicar el que passa, sinó el que tu sents que passa. I clar, això, si tu sents, escolta, també els gats senten alguna cosa, no? Quan passen per davant de no sé on. I llavors, doncs, vull dir, tot això és mentida. Vull dir,
correcte,
no?
A mi...
Estem parlant de mentides, no?
Correcte, a mi el terme postveritat no m'agrada, és que és una mentida. I això que s'ha posat tan de moda la postveritat, no, és una mentida. Uh-huh. El que passa, i en conceptes com o en situacions com aquesta, com la guerra, doncs es diuen moltes mentides.
Sí.
I clar, aquí és on, i torno a la part anterior,
sí.
Hem de reflexionar tots, no només en el periodisme, sinó també en la societat, quin model informatiu volem. Si la immediatesa, la rapidesa o l'exclusivitat, o bé la serenor.
Bé, aquí hi ha molts conceptes, i ara no tenim temps d'entrar en debats, però jo tinc dues consideracions a fer. La primera, les fake news, que per cert han existit tota la vida, sí. Només que ara mateix...
Ara, tenen més divulgació.
Les tenim categoritzades i les tenim... jo crec que en principi responen a un principi de negoci, la gent que vol... Que cliquis.
Correcte, no? El clickbait.
Que cliquis. Ara, Rússia ho està utilitzant com una arma de despis, d'estratègia de guerra, podríem dir. Que no sàpigues ben bé què està passant. És un altre nivell, evidentment.
Correcte.
És un altre nivell. I després n'hi ha el tema d'aquesta societat, però no només al nivell de la informació. És que tot ho volem ja... Tot ho volem ràpid, tot ho volem fàcil. I no, o sigui, aquí vam tenir Ramon Besa, el mestre Ramon Besa, cap d'Esports del País, que ens va fer una masterclass sobre informació i ens caia la bava, i realment parlava d'això, de parar-se, de llegir, de contrastar, de llegir-lo tot. Però clar, avui en dia això no està de moda. Ja per acabar, José Manuel, diuen que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, que per cert és un còmic, és un gran comunicador i s'ha fet líder indiscutible del seu poble.
I és jueu, també.
I és jueu, també.
No, això tingui res que veure,
com jo només l'he sentit parlar en ucraïnès.
Sí.
Creus que Zelensky i el seu missatge, la seva capacitat loquaç, és també clau per la defensa d'Ucraïna?
Sí. Zelensky, i si fa 2 mesos el 90% de la població mundial o gairebé el 95% no sabia ni qui era. Estem parlant d'un lideratge. S'ha fet un lideratge comunicatiu, un